Doncs estem encantats d'estar una setmana més a l'Espai Literari de Bassa a la Papereria amb una nova presentació. Avui la ràbia de Lolita Bosch i amb nosaltres la Lolita. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguda a Bassa a la Papereria. Havies estat mai aquí a Móra d'Ebre?
Moltes vegades, Passo sovint a... Estiueixo molt a la vora, de fet. Soc molt fan d'aquesta zona.
Sí, sí. Molt bé, ens agrada com ens aixi, Lolita. Bé, La ràbia, un llibre contundent, un llibre que comença amb la teva història, no? Amb la teva declaració del que va ser la teva adolescència.
El que va ser la meva adolescència, patint bullying, diguéssim. Sí, perquè van ser just els anys de l'adolescència, dels 14 als 17 i mig, jo vaig patir bullying bastant extrem, diguéssim, en una escola i comença dient això, que sóc feliç, sóc mare, tot em va molt bé, però que dels 14 als 17 anys i mig vaig patir bullying.
Com t'ha costat dir aquesta frase en un llibre?
34 anys. No, m'ha costat força, diguéssim, perquè jo no volia l'estigma, jo ja vaig créixer amb l'estigma de ser víctima del bullying i no el volia tornar a tenir. No volia ser l'escriptora que ha patit bullying. Llavors he esperat molts anys a tenir una carrera literària feta, a fer el meu recorregut per altres bandes i tal. Jo no volia que això fos el centre de tot. I finalment ho he volgut explicar perquè també he conviscut amb adolescents que ara el pateixen i n'he entrevistat a molts pel llibre. Llavors el llibre és la barreja de la meva història novel·lada amb testimonis de molts altres adolescents que l'estan patint o l'estan fent, o familiars de gent que l'està patint ara, diguéssim.
I ho explica, a més, clarament, no? Perquè aquests adolescents visquin una realitat que moltes vegades s'amaga.
Bueno, s'amaga entre ells, ho saben, eh? El llibre no està pensat per adolescents, està pensat per adults, però el que llegeixen els adults poden llegir els adolescents, i de fet s'està llegint a molts instituts, i entre ells, els adolescents, saben qui està patint bullying a la seva classe, eh? O sigui, els que no ho sabem moltes vegades som nosaltres. 3 de cada 4 víctimes del bullying no ho denuncien ni a casa perquè tenen por de les represàlies que n'hi haurà, diguéssim. Hi haurà represàlies si ho diuen a casa, sortint l'endemà de l'institut, les coses els aniran pitjor.
Ens pots dir algunes xifres d'actualment quants joves? Perquè ens fem una mica la idea.
Mira, un de cada 4 estudiants de Catalunya pateix o fa bullying. Un de cada 3 estudiants de Catalunya veu durant el seu trànsit escolar bullying, diguéssim, d'alguna manera. Un 6% de la població estudiantil catalana el pateix de manera severa. Severa vol dir que arriba a intents de suïcidi, internament, tal. I ara acaben de dir que l'any 2020 es calcula que hi haurà 200.000, crec que són 400.000, però bueno, igualment 200.000 serien nous casos a l'estat espanyol.
I tot això, l'ús de les xarxes socials, internet, el ciberbullying, també, jo crec que potser ha fet augmentar aquestes xifres.
No ho sé, per una banda ho ha fet augmentar pel fet de que el bullying ja no és de 9 a 5. No és tant per la impunitat, per l'anonimat, que jo crec que no és tant, tu saps qui t'està atacant sempre, sinó que ja no és de 9 a 5. O sigui, ara a les 3 del dematí també hi ha un missatge dient demà moriràs i... o el teu nòvio s'ha suïcidat i llavors tu t'intentes suïcidar, o coses així molt extremes. Però a la vegada deixen una petjada, diguéssim, que és denunciable. Les multes les paguen les famílies, però és denunciable.
I quin és el problema que tenim en aquesta societat perquè existeix el bullying? No hi ha polítiques, no, en aquest sentit, com si hi ha violència de gènere?
Bueno, fa 20 anys no n'hi havia. Estem exactament on estàvem fa 20 anys en la violència de gènere. El problema d'aquesta societat és que estem convençuts que som una societat molt més civilitzada del que som. Totes les societats del món toleren una violència i nosaltres tolerem el bullying. I després que afecta a un col·lectiu, que són els adolescents, que no tenen accés al vot i per tant no compten ni a les propostes electorals, ni a les promeses de campanya, ni a res. I aleshores nosaltres vivim literalment com si això no estigués passant.
Això és un problema greu perquè aquests nens i aquests adolescents arribaran a ser persones adultes.
Mira, jo tinc 46 anys. De totes maneres, jo això de que si t'han pagat pagaràs, si t'han cridat cridaràs, si t'han fet bullying en faràs, no m'ho he cregut mai. Jo crec que les víctimes, en general, com que sabem que és l'horror d'haver de llevar-nos cada dia en un lloc on saps que et torturaran sistemàticament i no hi vols anar i tot i així has d'anar, no ho reproduiries mai. Però clar, no només és això, no és només que d'aquí 3 anys sortiran a la societat, sinó que vivim en un país que els demana moltes coses, perquè Catalunya demana moltes coses als seus ciutadans i a les seves ciutadanes. Som un país en aquest aspecte molt nacionalista. I jo penso, jo a Catalunya què li dec? Res. Jo el que faci per Catalunya ho faig perquè vull, però les víctimes del bullying en aquest país no li deuen res. I créixer pensant que al teu país li importes un bledo és molt, molt bèstia. Això sí que és... I això sí que me n'he donat ja a tot el passat, diguéssim. De gran he pensat, jo me'n vaig anar el dia que vaig fer 18 anys, però de gran he pensat, ostres, a mi el país em va deixar tiradíssima, no? I ningú m'ha demanat perdó, que m'ho mereixo.
Per què t'ho mereixes?
Perquè m'ho vaig passar fatal amb una institució que estava a càrrec del Departament d'Ensenyament de la Generalitat i els meus pares creien que, per tant, jo estava sent cuidada. Per tant, la Generalitat de Catalunya em deu una disculpa.
Totalment d'acord, totalment d'acord.
Sí, sí. I tant.
Has comentat que amb el procés d'escriure el llibre has parlat, no, a molts joves i adolescents que ho han patit o ho pateixen actualment. Com ha estat aquest procés, no, de parlar amb gent que està passant ara pel que tu vas passar fa 20 anys?
Molt trist, perquè són molt joves, o sigui, els veig molt petitets. Jo em recordo a mi més gran, als 15, em recordo com més punk i més resistent, i els veig i no, era una nena molt petita. I després, perquè tenen igual de pocs recursos que tenia jo, si no menys, diguéssim, perquè ara, com deies tu, això hi ha l'ampliació del ciberbullying, i després, com que se'n parla molt, els agressors estan una mica més a la guait. I després, també... trobo que és molt bèstia com avui s'acusa els assetjadors. Com ningú no diu, un nen de 13 anys que està fent mal a un nen de 13 anys probablement necessiti ajuda, no necessita ser satanitzat per la societat. Ara que ha passat això de Mallorca, per exemple, la gent diu que els expulsin, però com vols que expulsem a 8 nens de 12 anys? És inconcebible, ens hem de fer càrrec d'aquesta gent. I una societat és civilitzada quan cuida els seus torturadors. Primer anem les víctimes, però després van ells.
I la ràbia, no? Aquest títol de l'encertat, perquè és el sentiment, no, que tenen totes les persones que pateixen aquest assetjament.
Sí. Jo, de fet, és l'única cosa que he trobat en comú. Perquè la ràbia, que jo dic en el llibre que és una forma estranya d'esperança, no és un odi. Jo no tinc cap rancor per la gent que em va fer bullying. De fet, penso, o sigui, com ningú no els va ajudar, pobres tios, no? Perquè com van arribar a fer-me el que em van fer sense que ningú s'adonés que necessitaven ajuda. Fa una pena relativa a ells, però em fa pena als que avui, als joves amb els que avui he parlat. I llavors el que desenvolupes és una mena de ràbia que de dir, guanyaré jo, he de guanyar jo. I és l'única força que trobes per anar l'endemà i l'endemà i l'endemà i l'endemà durant 4 anys a classes i sortir i dir, he de guanyar jo, com sigui.
He llegit en una entrevista que et van fer que m'ha cridat l'atenció que et vas rebre un correu, no?, per a fer una trobada d'antics alumnes per rememorar vells temps, no?
Bueno, de fet, dèiem velles batalletes, que jo vaig pensar per batalletes, les que he estat explicant jo al meu psicòleg els últims anys. Però sí, a mi em va fer assetjament 4 persones i el cap, diguéssim, d'aquestes 4 persones em va enviar un correu a Facebook dient volem fer un sopar, una trobada d'exalumnes per parlar de velles batalletes, i jo, que tenia 44 anys, em vaig quedar absolutament atònita, i li vaig dir, però tu ets pare, sí, i no ets conscient del que em vas fer, de veritat, no recordes res. I la resposta va ser, uf, hosti.
La mateixa que em surt a mi a l'escoltar-ho, eh?
Molt cutre. Sí, però ell em devia una disculpa, també. No, molt... No, ell va dir, bueno, ja se li haurà passat, no n'hi haurà per tant. 2 intents de suïcidi. Un intent i mig, un va ser un intent de suïcidi, em vaig fer una capsa de pastilles per anar a l'escola endemà i després durant molt temps em vaig estar tallant un braç, em feia talls, o sigui, era com una destrucció més que sí.
Bé, com dèiem, la novel·la s'ha fet amb el premi Roc Boronat, Lolita, això és una alegria també.
Això és una alegria en aquest país de premis pactats, perquè és un premi net. Jo sempre dic que és al·lucinant que el premi més net el donin als cecs, però és així. És un premi que es guanya, i a mi això em fa molta il·lusió. I també perquè Roc Boronat, que jo he viscut la meitat de la meva vida a Mèxic, soc mig mexicana, va morir a l'exili a Mèxic, i Roc Boronat va fer un acte de decència social al·lucinant, que és que va sortir i va dir no podem permetre que els cecs, ell no era cec, ni tenia cap familiar cec, ni tenia res a veure amb ningú, em seguirà. Segueixin vivint a la indigència, hem de retribuir la dignitat. Ui, perdó. Estem en un lloc molt bonic, ple de boles. No, boles de Nadal, ens hem adelantat. No, va dir, he de restituir la dignitat d'aquesta franja de la població que no la té, i ha aconseguit que l'estat espanyol sigui un lloc capdavanter en el món amb els recursos per la gent cega. Necessitem un rock boronat pel bullying, diguéssim.
I ara què els diries, si ens estàs escoltant algú que està en aquesta situació, què li diries?
Que s'acaba. Són 365 per 4, però s'acaba. O sigui, són 365 dies multiplicat per 4, heu de comptar que d'hàbils n'hi ha aproximadament uns 220, són 800 dies de bullying i s'acaba.
I per posar-hi remei, abans de que passin aquests 365 per 4?
Pues la veritat és que, desgraciadament, el govern segueix sense donar molt remei. L'únic remei que tenen és dir-ho als pares o dir-ho als mestres, que faran que l'única cosa que poden fer, si tenen mestres vocacionals, que per sort n'hi ha molts, però molts altres no, és sentar-los amb els seus assetjadors i parlar-ne. I no ho volen fer perquè és com si a mi ara sortint aquí al carrer em violessin i el mosso em vingués a buscar, em portés a la comissaria, agafés el meu violador i digués, bueno, parleu-ne, parla'n tu, jo no tinc res a dir-li. No tenen moltes sortides. O sigui, tenen, ara hi ha una aplicació pel mòbil que es diu Alert Cops, la Generalitat havia de donar d'alta un telèfon l'any passat, encara no l'ha donat. El Ministeri en té un que va evitar 63 casos, o sigui, 63 pallisses. Però això no vol dir que no l'endemà té un protocol. Però la veritat és que el protocol del Departament d'Ensenyament no serveix per res. Jo no conec un sol cas de bullying que s'hagi aturat gràcies a les autoritats d'aquest país. És trist, però és així. T'ho dic sense estar enfadada, ja, perquè ja m'és igual. Bueno, no m'és igual, però avui dia ja no té tant a veure amb mi. Però l'única gent que se salva del bullying és o perquè els pares i les mares els treuen de l'escola o perquè un mestre amb molt sentit comú diu marxa o aconsegueix trobar recursos per gestionar-ho a nivell molt, molt, molt intern, però no hi ha cap recurs que funcioni contra el bullying.
Doncs esperem que aquesta ràbia ajudi a obrir els ulls d'algunes persones al govern, dels que tinguin que fer alguna cosa, i t'agraïm moltíssim, Lolita, que hagis atès avui els micròfons de la ràdio. Gràcies.
Gràcies a tu.